Deixeu-me que saludi a les 9 i 5 la Marina Subirats, que és sociòloga. Marina, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé, molt bé.
Marina, avui ens fem ressò d'aquesta notícia d'aquest dret a l'avortament que ja no és un dret universal, en aquest cas als Estats Units, sinó que s'ha restringit o directament prohibit i que més passarà encara en aproximadament es calcula la meitat de la cinquantena d'estats que conformen els Estats Units. És un dret que es reverteix 49 anys després. Com t'ho expliques, Marina?
Bé, l'explicació jo crec que la tenim davant dels ulls perquè ho estem veient cada dia, com en aquest moment estem fent un retrocés brutal en termes de civilització, en termes de convivència, en termes de drets. I sempre el més fàcil és treure els drets de les dones. En aquest cas, jo crec que hi ha dues coses que cal assenyalar. Per una banda, és tornar a una visió de la maternitat que ja havíem deixat enrere, que és una visió en el sentit de que doncs, la natura fa el que sigui i nosaltres ho hem d'acceptar. I quan, en canvi, doncs, ja fa molt temps que hem arribat a una visió completament diferent de la maternitat, en el sentit de que una maternitat no és només un embaràs i un part, és assumir que tu vols crear una altra criatura, que la cuidaràs, que... perquè no és només per 9 mesos, és tota la vida, de fet, no? Que les mares estan pendents dels seus fills i de les seves filles, i per tant és una cosa que s'ha de desitjar, s'ha de voler, s'ha de... i si no, no té sentit. Si no, no té sentit, i el que ens trobarem és amb criatures molt desgraciades, com passa quan no hi ha aquesta voluntat de realment maternatge. Per tant, és un retrocés total respecte de la visió que tenim del que és un ser humà. I sobretot en un moment en què no és que faltin persones al món, no? En realitat sabem que el que hi ha és una població excessiva pel que hi ha a la naturalesa, perquè la naturalesa ens pot donar i que l'estem destruint justament perquè som massa gent, no? De manera que en aquest sentit és un autèntic desastre.
A més, és a dir, digui el que digui la llei, als Estats Units les dones continuaran a necessitar avortar. I això ho hauran de fer sense la seguretat que fins ara tenien garantida, no?
Això és el que ha passat sempre. Les dones han avortat sempre en situacions en les quals no podien fer front a una nova vida. Però han avortat en unes condicions tan dolentes que sabem que moltes han mort a causa d'aquests avortaments mal fets. I això seguirà passant. El que passa que no es comptabilitza perquè es fa d'amagat i, a més, com sempre, això reverteix en les dones més pobres, perquè les que tinguin diners doncs, trobaran la manera de sortir del país, d'anar-se'n a un estat que sí, ja s'està veient als Estats Units, que, per exemple, Nova York ja ha dit que acceptarà doncs, a totes les dones que els hi calgui un avortament, però, esclar, no totes les dones nord-americanes que es trobin en aquesta situació tindran els diners com per anar a Nova York i per pagar l'avortament i fer front a aquesta despesa. Per tant, sempre són els més pobres les que hi perden i les que, efectivament, seran les que més moriran a causa d'aquests avortaments fets en condicions impossibles. No?
Avui hi ha molta gent que potser pensa des d'aquí, escolta'm, això són coses dels americans, a nosaltres ens toca de lluny des d'Europa aquesta decisió. No sé si la lliçó que hem de treure de tot plegat és que els drets conquerits s'han de continuar reivindicant, que mai és del tot res definitiu, i ho dic també amb aquests discursos, és a dir, fins ara... A casa nostra el PP també li ha costat moltíssim que l'abort doncs fer-hi un missatge favorable. O hi ha discursos com el de Vox que s'assemblen cada vegada més també als que arriben des dels Estats Units, no?
La dreta sol tenir un discurs absolutament fals i en aquest sentit. Sabem perfectament que les dones de la dreta, quan necessiten un avortament, el fan, i el fan en bones condicions, en general. També n'hi ha que no tenen diners. Però la majoria tenen les condicions per fer-ho, si no se'n van a l'estranger, ja ho feien en temps del franquisme, etc. I llavors és molt fàcil imposar en els altres les teves idees quan tu ets el primer que no les compleixes, com estem veient amb tantes coses del PP i no diguem ja de Vox. I això ho hem de tenir molt present. Els drets no són mai adquirits per sempre, necessiten sempre una lluita addicional. Per exemple, sabem avui que al segle XIV les dones a Barcelona i a Catalunya tenien molts menys drets que al segle XII. Per tant, havien lluitat per tenir els drets, els havien guanyat i després van retrocedir, perquè sempre ens passa el mateix. Quan és una situació complicada, hi ha una guerra o hi ha una crisi econòmica, això és el més important, són els temes dels homes. I això passa per davant de tot. I les primeres que reben són les dones. Fins i tot la Revolució Francesa, que es lluitava per les llibertats, els homes es van posar d'acord per dir no, però les dones han de seguir a casa cuidant-nos, perquè si no, què faríem? I em van matar alguna que estava en desacord, com l'Olímpia de Guix. Bé, o sigui, hem de tenir present que en aquest moment en què tenim un intent de retrocés històric importantíssim de tots els drets, perquè també els drets dels homes acabaran saltant si no ho evitem, els temes dels drets de les dones són els primers que cauen i ho estem veient. I això, doncs, passarà d'aquí molt poc, ja està començant. Per què? Perquè estem seguint, en aquest sentit, la mateixa línia dels Estats Units. És a dir, el període Trump, doncs, aquí no el vam viure de la mateixa manera, per sort, però ja vam veure com hi havia una sèrie de gent que estava intentant-ho.
El que passa és que, Marina, quines són aquestes forces que impulsen el retrocés? Ho dic perquè, per exemple, en el cas de l'Església, que el Vaticà hi aplaudia amb les orelles aquesta decisió, és a dir, les esglésies cada vegada hi va menys gent. Això és un fet. Aleshores, com pot ser que continuïn tenint el poder per revertir una mesura com aquesta?
Perquè ha passat una cosa. Al moment que el feminisme ha anat tenint més força, l'antifeminisme s'ha convertit en una força política. Mentre les dones reclamàvem els drets però no aconseguíem gran cosa, hi havia una mena de paternalisme. Bé, mira, ara què diuen? Però no calia que es convertís en un fet polític. En aquest moment, en què les dones, a través d'un moviment, etc., la lluita, anem adquirint una sèrie de drets, què és el que passa? Doncs que hi ha gent que està contra. Si sentiu algunes de les emissores espanyoles de la dreta i dels bisbes, etc., veureu els disbarats que diuen. De tant en tant se sent dir és que només pel fet de deixar home ja figura que ets culpable, cosa que evidentment mai ha pensat ningú. Per tant, es fa de manera que la lluita antifeminista contra els drets de les dones sigui un element polític d'aglutinar tots els homes descontents del fet de que les dones avancem. I que, en certa manera, doncs, els homes perden uns certs llocs perquè, és clar, els han de compartir. Per tant, per exemple, en la política, abans no hi havia dones, ara n'hi ha. Vol dir que alguns homes han perdut possibilitats. I qui diu la política, diu la ciència, o tantes altres coses. I llavors s'ha convertit l'antifeminisme en un ingredient de la política més conservadora i més reaccionària, perquè tenen la impressió que això aglutina a una part de la població descontenta amb els avenços de les dones. I, evidentment, l'Església ha estat una de les institucions que més ha anat en aquest sentit. Però jo crec que en aquest moment ja no estan per l'Església, perquè, escolteu, a Espanya, la gent que va a missa, les diferents enquestes que s'han fet, s'ha vist, 8% aproximadament, i gairebé la totalitat d'edat molt avançada. De manera que la influència de l'Església ja no és tan forta com era. Però ara s'ha convertit en un factor polític, o sigui, Vox, per exemple. I el PP, que havia anat evolucionant en la mesura en què, podríem dir, els drets de les dones s'havien convertit en un element polític del progressisme, no se n'havia volgut desmarcar, doncs el moment que vegi que això li és rentable des del punt de vista del vot, tornarà a les posicions més reaccionàries.
Marina Subirat, sociòloga, sempre és un plaer sentir-te avui al suplement.
Gràcies, moltes gràcies.